Després doncs d'una petita pausa reprenem el fil d'aquest programa especial que estem fent des de la muntanya de Montserrat, un programa especial amb entrevistes a diferents protagonistes que doncs tenen a veure amb aquesta romeria de Calella que aquests dies al voltant de Tots Sants doncs ha fet pujar fins aquí a la muntanya més de 500 calellencs al llarg de diferents dies. I ara parlem amb el pare Joan Maria Mallol, rector d'aquí de Montserrat. Molt bon dia.
Bon dia, Déu vos guard.
Si m'equivoco, corregeixi'm, és aquest el monjo com de referència quan pugem a romeria, perquè doncs és aquest any almenys sí que doncs els actes principals de la romeria és vostè qui ens ha acompanyat, oi?
Sí, sempre quan pugeu sempre hi ha algun monjo que més o menys està més amb vosaltres. Mm-hmm. I aquest any doncs sí, he estat jo.
Perfecte. Com definiria la gent de la romeria de Calella, les persones doncs, amb qui té més contacte, o com veu vostè aquesta romeria que puja aquí a Montserrat?
Bueno, Calella porta molts anys pujant, i també és una gent molt emprenedora, molt oberta, i em sembla que és una gent que estima Montserrat, que estima, té la devoció a la Mare de Déu, la qual compartim. Uh-huh. I després sempre ha sigut una romeria que, per ser nombrosa, doncs sempre ens ha portat alegria i esperança, no només amb ells, sinó també els altres pelegrins que pujarem a Montserrat.
Mm-hmm. Avui, en aquest programa especial, entrevistàvem també a Pilar Navarro, que és membre del comitè organitzador d'aquesta romeria, i ella ens parlava una mica que també s'han produït, com altres anys, com és habitual, doncs algun incident, sorolls a les nits. Això a la comunitat de monjos els hi arriba també?
L'aigua viva sempre fa soroll, i la gent jove, que és aigua viva, naturalment no pot ser silenciosa. Jo crec que hi ha altres anys que ha estat potser més sorollós. Jo crec que és un tema que és difícil d'acotar, perquè es treballa en gent gran i en gent no tan gran que també conviure a Montserrat, però crec que de part dels monjos hi ha una voluntat doncs, de que la gent jove segueixi pujant i segueixi pujant i pugui compartir també la seva alegria, no només a la nit, sinó també durant el dia, que també és important.
El que ens comentava també la Pilar Navarro és que hi ha una sèrie d'actes de la romeria que estan marcats amb negret en el programa d'actes que es passen, que clar, potser són 500 persones les que pugen a Montserrat, però en canvi, per exemple, en la vetlla de Santa Maria, molt estirar, potser hi havia encara no un centenar de persones. Com ho veuen des del monestir?
Totes les pelegrinatges tenen com dos vessants que crec que són importants. La vessant humana, hi ha gent que són de Calella, suposo, evidentment, i que es troben aquí, però allà potser no es veuen tant, i per tant fa mesos que no s'han vist, i per tant és un moment també d'alegria. I després també hi ha un nucli més fort, o que jo crec que és la majoria, doncs que també puja doncs, per aquesta renovació espiritual, que jo crec que és el fonament de la romeria. Mm. Però no és exclusiu. Jo crec que la fe cristiana, al voltant seu, hi ha tot un àmbit cultural que també s'ha de cuidar i que forma part, com una mena d'atri de gentils, que forma part d'aquesta experiència. I Montserrat ho té, no? És a dir, el centre, evidentment, és la devoció a la Mare de Déu, la fe cristiana, però també hi ha una muntanya, un santuari que acull tothom qui puja amb bona voluntat. I això també ja és participar, encara que sigui un grau diferent, també és participar de l'esperit de la romeria. I jo crec que això s'ha de seguir cuidant, perquè cada vegada el gruix que sigui més específicament cristià o espiritual de la romeria augmenti, però això no desdiu gens les persones doncs, que s'hi apropen encara amb un esperit més divers, però que també s'inclou i també és ben rebut a Montserrat, evidentment.
Mm. Sí que també detectem en els diferents actes de la romeria, com per exemple la vetlla de Santa Maria, la conferència que s'ha fet també doncs, al voltant de la Misericòrdia, un llenguatge per part dels monjos que ens acullen i que ens reben, un llenguatge molt proper, molt agafable, molt dinàmic. Suposo que això també és un mecanisme per aquesta connexió, no?, entre la gent i la romeria.
Sí, jo quan era jove, doncs, amb els joves parlàvem un llenguatge que ja fèiem expressament, que els grans la majoria de vegades no en tenien. No? Si vols comunicar-te amb algú has d'intentar parlar parlar el seu llenguatge. Sí, clar, evidentment que hi ha un llenguatge més teològic o més, més formal, però em sembla que la trobada humana que suposa una romeria vol dir això, un tu a tu, de gent que creu, que espera, que té dubtes, que camina, però sobretot que intenta estimar. Mm. I això, siguin dels que venen a tots els actes de la romeria o només venen a dos, jo em sembla que això ho portem tots al cor. I això és el més preuat que tenim i ho hem de cuidar, i almenys els monjos, si més no.
Mm. Aquest any és l'any Sant de la Misericòrdia. Diferents actes que s'han fet d'aquesta romeria doncs, han anat al voltant justament d'això. Quins són els principals conceptes o aquelles principals idees que hem de tenir en compte per entendre què és la misericòrdia?
La misericòrdia és el nucli de la fe, però no només el nucli teòric o el nucli sentimental, sinó el nucli vital. I la fe es pot entendre a nivell intel·lectual, conceptes, saber coses, com saber tot el catecisme, per entendre'ns, els manaments. Pot ser un acte sentimental, que no és banal, eh? Pues és fer una pregària a la Mare de Déu, posar un llentió, posar unes flors, però la misericòrdia és un acte vital, allò que sentim dins les entranyes. I allò que sentim dins les entranyes és fonamental, que és l'Evangeli de Jesús, que ens recorda el millor de nosaltres mateixos, que és aquesta capacitat no idealista, té un ideal que és l'amor, però que és capaç de baixar-se la misèria, misericòrdia, va per aquí, no per complicitat, sinó per aixecar-la. I això, l'exemple més quotidià ens ho donen les mares de família, no? És a dir, aquesta atenció als petits, no tant perquè siguin els seus fills i en tinguin obligació, no tant perquè siguin molt monos, siguin molt macos, perquè quan ploren i fan rebequeries no ho són tant, sinó perquè els hi surt de les seves entranyes, és a dir, és el que necessiten i elles allà hi són, no? I això és el que va fer Jesús quan va venir ara fa 2.000 anys o una mica més, no? És a dir, no es van venir a ensenyar una doctrina nova, no es va venir a fer pessigolles espirituals, sinó es va dir l'essencial és això, que ens estimem els uns als altres segons necessitem cadascú a la llum de l'Evangeli. Mm-hmm. I el tema aquest de la misericòrdia el Papa l'ha volgut posar, jo diria, perquè en aquesta mena de canvi cultural, que és com una mena de diluvi universal, cultural, social, religiós, polític, econòmic, no en quedarà res del que hem vist, però sí que ho podem fonamentar en el nou canvi, en la misericòrdia. En aquest fet, jo diria que ens uneix a tots, més enllà inclús de les religions, que seria l'ecumenisme de la misericòrdia. Tothom és capaç de sentir misericòrdia en les seves entranyes, sigui de la religió que sigui del partit polític que sigui. I amb això jo crec que ens hem de posar forts i ens hem d'unir tots, més enllà, sense menysprear, però més enllà de les religions. Mm. I és fonamental.
Aquest any justament a la vetlla de Santa Maria es va entrar a la basílica per una porta que aquest any doncs, té aquesta simbologia, aquesta finalitat al voltant de la misericòrdia.
Les portes santes que al llarg de la geografia diguéssim catòlica s'han obert és un signe bonic, no són com les portes de l'aeroport que piten si passes alguna cosa, no, que són portes normals, però el signe és entrar en una altra dimensió, entrar en una dimensió més conscient de que si no ens estimem els uns als altres la nostra societat podrà ser molt més opulent potser, però no serà més humana, i si la humanitat perd la seva humanitat no queda res. I per tant l'any de la misericòrdia és recordar a tots, especialment evidentment als creients, que passar a través d'aquesta porta que per nosaltres és la humanitat mateixa de Jesús, és a dir, tornar altra vegada a l'Evangeli és fonamental.
Un grup força nombrós de cavallencs va poder passar aquesta porta el dia de la vetlla de Santa Maria venint d'una petita processó des de la plaça de les Cel·les conduïda per Cinto Busquet, el nou responsable de la parròquia de Calella, i a la porta ens esperava vostè i llavors cap a dins va poder continuar la celebració. Una de les vetlles de Santa Maria dels últims anys cap aquí, potser una de les més participades, sembla que aquest any hi havia bastanta gent.
Jo diria, no vaig comptar-los un a un, però pels bancs que hi havia unes 200 persones.
200 persones.
Mm-hmm. Que hi havia almenys 50 joves. Mm-hmm. i actius. Hi havia alguns que tocaven instruments, que tocaven la guitarra. I el que em sembla que va sortir d'ells mateixos va ser una mena de processó per significar aquest pelegrinatge que el Papa Francesc ens insisteix, no? Saber caminar junts i saber caminar en una direcció positiva. Mm-hmm. Saber caminar cap al cor de Déu. De fet, l'Església el que vol recordar és la presència de Déu. pot ser un edifici més bonic o més lleig, però el que significa vol ser això, la presència de Déu i les persones que hi participen. I aleshores, evidentment, entrant per la porta de la misericòrdia, doncs volien significar això, no? Entrar en una altra dinàmica de relacions humanes, de relacions espirituals, de compromís social, també polític, evidentment. Vull dir, tots hem d'anar construint el país que tenim o el que anem fent, i els cristians som uns més. I no hem de, ni sense renunciar a les nostres comissions, com els altres no renuncien a les seves, doncs hem de treballar. Per això dic que això que ens uneix i que ho portem tots a vindre, aquesta capacitat de ser misericordiosos, de fer-nos càrrec de l'altre, d'alguna manera.
I després, cap al final d'aquesta celebració, també hi havia la possibilitat de confessar-se. Hi havia, doncs, en aquest cas, doncs, tres capellans, entre ells vostè, Cinto Busquet, també un altre monjo d'aquí de Montserrat, doncs, que oferien la possibilitat. Això sí que va ser seguit potser per poques persones, 4 o 5 persones que sí que en aquell moment es van acollir a poder fer la confessió en aquell moment, i es va dir que la possibilitat d'aquests dies aquí a Montserrat és oberta constantment, però sí, doncs, que també hi havia aquesta possibilitat, que també per posar-la en relleu, no? Per posar ben bé què significa aquesta confessió.
Aquest matí s'ha de confessar una bona estona, no els he preguntat on eren, però hi havia força gent confessant en aquest sentit, no? De l'any sant de la misericòrdia. El papa ha posat una mica el dit a la pàgina de l'oblit, diria jo, que és aquest sentit que a vegades es perd de reconèixer la veritat com és, ni que sigui lletja, per posar-la a la llum de Déu per poder transformar-la. I a vegades ens passa això, no? que voldríem millorar, voldríem anar més lluny, però no ens aturem als obstacles que això ho posen. I el sacrament de la reconciliació volia ser això, no només volia fer una llista de pecats, de dir, he faltat això, he faltat a l'altre, que això seria, sembla, potser una mica infantil en el sentit espiritual, sinó que volia ser això, volia veure, és un moment per veure la llum de Déu, aquelles coses que realment no és que no funcionin, sinó que no som nosaltres mateixos realment. A ningú li agrada, com vaig dir així en broma, tocar els nassos a l'altre, però a vegades els toquem. Jo crec que adonar-se d'això amb coses potser més profundes i més concretes, doncs jo crec que ens retorna el millor a nosaltres mateixos. I per això vaig dir, i ho és, fet no és que ho digui jo, és un sacrament de l'alegria. És recuperar-te tu mateix i tornar a començar. No sol, per això som creients, sinó amb la força de Jesús, que no és cap cosa misteriosa ni estranya, sinó que és la força de la seva paraula. Fiar-se d'un amic. En tenim molts escrits d'ell, que no són escrits d'ell mateix, però que reflecteixen el seu pensament, que ens ajuden a buscar i a trobar, sobretot, el millor de nosaltres mateixos.
Amb aquestes paraules, com a reflexió final, crec que moltes vegades aquest llenguatge cristià, aquest llenguatge evangèlic, potser s'ha explicat amb paraules, abans ho comentàvem, el tema del llenguatge, amb unes paraules que ho feien llunyà, que ho feien distant. En canvi, d'aquesta manera que vostè ara en aquest programa ens ho està explicant, doncs és una cosa molt més propera, una cosa molt més, vaja, com molt més pròxima.
És que de fet és una cosa íntima que, curiosament, compartim ni que no siguem família. És a dir, per exemple, jo els de Calella coneixo la Pilar Navarro, perquè no, qui no la coneix,
però, i tant.
Però amb els altres també, o sense dubte que també el conec, el coneixia abans d'estar a Calella, però compartim una cosa molt essencial que sense ser família ho vivim i ho intentem tirar endavant, no? Jo crec que l'Església, com sempre, ha d'anar aprenent, el seu el llenguatge i recollint-lo, evidentment, dels temps que vivim. I jo crec que tota l'evolució social i política que estem vivint també ens ajudarà. Jo crec que estem, com sempre, estem en el millor moment. Per què? Perquè és el moment que vivim i el moment que podem construir. I almenys que puguem dir que nosaltres hi vam col·laborar, que no ens vam girar d'esquena, vam dir, bueno, ja ho farà un altre. Quan ho tinguem, quan vinguin a missa ja ho veurem. Jo crec que és que el llenguatge de l'Església intenta ser sempre, doncs, tan humà i tan proper com ella sap, però com que ella també forma part de la societat, doncs sempre hi ha a vegades una part de la societat que va més a poc i una que va més de pressa. I això és una sort, perquè com que tots hi participem, doncs també hi ha alguns que intentem anar una mica més de pressa i a vegades doncs, també també això també pot ajudar aquelles persones que ja tenen la seva convicció però encara van amb una marxa potser més tranquil·la.
Potser amb tot això sempre es pren com a exemple la comunitat de monjos de Montserrat, com a exemple per al país, el que surt de la comunitat de monjos de Montserrat té pes.
Té pes, diria jo, perquè a vosaltres ens doneu el valor d'aquest pes. I a dir que els monjos sense els pelegrins o els visitants o els amics o els ciutadans de Catalunya que pugen i que ens parlen i que no només parlen sinó que conversem, és a dir, escoltem i parlem, vull dir, no és qüestió d'adoctrinar ningú i tampoc és qüestió d'escoltar com aquell que diu que vagi dient, sinó aquesta interacció del diàleg, jo crec que això ens compromet molt a nosaltres. Perquè no és sortir i dir una lliçó apresa, sinó que a partir del que compartim intentar donar una paraula viscuda, amb senzillesa, amb humilitat, perquè també ens podem equivocar, però almenys no és falsa, és el que intentem viure. Ja dic, no és ni tan sols el que vivim, però el que intentem viure, certament. Per això hi ha el sacrament de la reconciliació, perquè el que volem viure, allà dius, caram, això he de refer-ho.
Doncs podríem estar molta més estona parlant, Joan Maria Maiol, pare Joan Maria Maiol, de diferents qüestions que envolten un romiatge, una romeria a la muntanya de Montserrat, però bé, se'ns acaba el temps en aquest programa, per tant, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona i que ens hagi dedicat aquestes paraules.
Doncs com que la vida continua, si de vol, l'any que ve si pugeu, tots podem continuar xerrant d'una manera que potser encara més positiva i potser més lliure i tot.
Perfecte, doncs segur que d'aquí un any tornem a pujar, per tant, ens veurem. Moltes gràcies.
De posar-ho.